Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Reviento.
Cada dia intentem començar Herrera Cope Catalunya, senyores i senyors, amb un tema sanitari, amb un tema òbviament relacionat amb la pandèmia. Avui és un tema molt, molt preocupant perquè, per exemple, pacients amb càncer que tenen por d'anar quan toca fer la quimioteràpia, pares que acudeixen a les urgències de l'hospital quan el seu petit doncs, té l'apèndix en una situació greu, podria estar perforada, o persones que no criden o retarden marcar el 112 quan sembla tenir símptomes d'infart. Tot per què? Doncs tot per la por d'anar a l'hospital i sortir després contagiats amb el Covid-19. El doctor José Luis María Puig és el secretari general de Metges de Catalunya. Doctor Puig, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, doctor. Què hem de dir, què ha de dir vostè des de Metges de Catalunya a aquestes persones que tenen por d'anar a l'hospital i que han d'anar, a l'hospital?
A veure, el missatge està molt clar. Malgrat que els hospitals estan absolutament desbordats, encara hi ha preocupació per les patologies que no tenen res a veure amb el virus. De manera que el missatge és que qualsevol persona que tingui algun símptoma que pugui relacionar amb alguna cosa greu, com pot ser un atac cardíac o com pot ser un accident vascular cerebral, una embòlia, ha d'anar a urgències de l'hospital immediatament. I si no pot anar ell, doncs evidentment ha de trucar al 112 i que li enviïn el que faci falta perquè el puguin atendre. És molt important tenir en compte que en aquest moment les urgències no estan col·lapsades, la quantitat de gent que va a urgències és molt menor, de manera que l'atenció pot encara ser la mateixa que es tindria en situacions normals.
És a dir, que no hi ha por de contagiar-se. Cada pacient és atès en el lloc que li pertoca.
Sí, en realitat hi ha sales, hi ha circuits diferenciats entre pacients infectats i pacients que van a l'hospital per una altra situació totalment diferent. I el que s'està intentant és, evidentment, que no hi hagi cap perill de contagi.
Molt bé. Ara parlem de les denúncies que estan fent i que us estan arribant a Metges de Catalunya, al Sindicat Metges de Catalunya, que estan denunciant moltíssims metges d'assistència primària des dels centres d'assistència primària, des dels CAP. Estan denunciant saturació perquè estan dedicant pràcticament entre el 25 i el 50% dels recursos a fer tràmits burocràtics, per exemple, al tema a gestionar baixes. És així?
Sí, això és un tema que de moment no s'ha solucionat. És una sobrecàrrega més al dia a dia a l'assistència desbordada que en aquest moment es té. Per tant, no hi ha hagut alguna mena de dificultat o d'inoperància per part de l'administració per poder solucionar aquest problema. No és el moment de tenir que fer cap tipus de burocràcia, és el moment d'estar al pèl del canó.
I com estan els CAPs de Catalunya en aquests moments? La majoria hi ha saturació? Quin és l'ambient de treball en aquests moments, doctor?
Bé, hi ha molts CAPs que s'han hagut de tancar i s'han hagut de posar tots en un lloc per optimitzar els recursos. Els CAPs que estan tancats no és que no estiguin treballant, sinó que estan fent atenció telefònica de pacients i estan en contacte amb els pacients que els hi toca per l'àrea en la que viuen. I el fet d'agrupar amb altres CAPs tampoc és una situació que sigui excessivament dolenta des del punt de vista conceptual. Però sí que és cert que estan en una situació de sobrecàrrega de treball per la quantitat de gent que ha caigut. Hem de tenir en compte una cosa molt important, sí, que dels 20 metges que sabem en aquest moment que han mort a Espanya, la immensa majoria eren d'atenció primària, és a dir, són els que veuen probablement més quantitat de pacients i els que han estat amb menys capacitat de protegir-se. Tingut mascaretes suficients ni de la qualitat suficient, les han allargat el que toca i el que no toca, i per tant aquesta manca de protecció suficient ha provocat la caiguda d'aquests professionals de primera línia, sobretot atenció primària,
no, òbviament, doctor Puig, perquè sou els primers, el primer contacte, la persona quan té els primers símptomes doncs té febre, comença a tenir tos, va a l'ambulatori, no?
Sí, hi ha respostes de tot tipus. Hi ha gent que sap que si no es troba excessivament malament pot aguantar a casa i que en el moment en què la febre puja o que la tos comença a tenir símptomes de que, a més, hi ha un cert ofec, llavors van a l'hospital. Hi ha gent que va més ràpidament abans de que la situació sigui més apurada. És a dir, que d'alguna manera no hi ha una resposta uniforme, malgrat que s'intenta que la gent que ho pot passar a casa, doncs ho passi a casa. Primer perquè no sobreinfecti més en contacte amb altres malalts i sobretot perquè no passi el virus cap a professionals i cap a altres pacients, no? Això és una situació molt variada, per dir-ho d'alguna manera. Què està fent la gent des de casa seva?
Doctor, el protocol, vull dir, una persona va a l'ambulatori, detecten que hi ha coronavirus, primer abans del protocol, teniu material, hi ha material suficient als centres d'assistència primària per protegir els metges de família?
No, la resposta és absolutament no. El material que s'està utilitzant, el que he comentat abans, s'està utilitzant més enllà del que la seva vida útil recomanaria. I, evidentment, això ja és una situació difícil de sostenir. I a alguns llocs no hi ha ni aquest mínim, de manera que hem vist doncs, gent amb bosses d'escombraries en lloc de bates i amb gafes de fer submarinisme en lloc de mascaretes. És a dir, que s'ha fet un equipament artesanal per defensar-se del virus perquè no ha arribat l'equipament que realment els podia protegir.
Però aquestes alçades de la pandèmia encara no ha arribat, doctor.
Està arribant i està sent, entre cometes, suficient, però sobretot perquè s'està fent un ús molt restringit d'aquest material. Se l'està estirant molt més enllà del que seria aconsellable. Molt més enllà de la vida mitja que el fabricant i les normes de seguretat aconsellarien. Clar, si jo vaig estirant una mascareta que hauria de portar 8 hores i la tinc durant una setmana, que segueixi tenint material és una manera de dir que sí que tenim el material, però no és veritat.
Doctor Puig, i un cop la persona visita l'ambulatori, li diuen el que ha de fer, que ha de seguir un protocol, fem cas, els ciutadans estem fent cas del que diu el nostre metge de confiança, el nostre metge de capçalera?
Sí, jo diria que majoritàriament la gent té una molt bona relació amb el metge de capçalera, la gent està molt contenta de l'atenció a primera línia, primària, malgrat que hem perdut 1.000 professionals, però que 1.000 professionals aquests últims 10 anys, amb l'excusa de la crisi, la gent que ha quedat ha seguit donant una assistència de qualitat i tothom té una percepció de que el seu metge de capçalera és algú responsable que es preocupa i se n'ocupa dels problemes. Per tant, jo crec que la confiança amb el metge, sobretot el metge de capçalera, no s'ha perdut en cap moment, al contrari. Jo crec que la gent és conscient de l'esforç que s'està fent, de com estan pagant amb la seva salut i alguns amb la seva vida aquesta situació i, per tant, amb les excepcions normals en totes les situacions, cal dir que sí, que la gent confia i fa cas del que diu el metge.
Dues qüestions que no vull oblidar-me, que li volia preguntar al doctor Puig. La primera, des de dilluns, els treballadors que fan feines no essencials han tornat a la feina i, en canvi, repassem el que diu l'OMS, i l'OMS diu que Espanya només compleix un dels 6 requisits per aixecar el confinament. Vostè està d'acord amb aquesta tornada a la feina, amb aquesta escalada a poc de tornar a la normalitat que sembla que anirà arribant, o caldria confinament total?
Miri, en aquest moment, des del punt de vista estrictament sanitari, el que estem és que un desconfinament, encara que sigui parcial, limitat, pugui portar una segona onada de casos greus. I que aquesta onada requerís ingressos a la UCI. Tenim de tenir en compte que les unitats de cures intensives a Catalunya estan ocupades al voltant del 90-95%, i per tant el marge d'absorció que tenen és molt escàs. I a més, algunes infraestructures aixecades a correcuita s'havien començat a desballestar, cosa que és absolutament cabdal que no arribi a tenir lloc. Però hi ha una cosa, jo crec que una cosa que és molt més important, no?, que ens cal més temps per rebaixar la pressió assistencial del sistema. Ens cal més temps per reduir el nombre de pacients hospitalitzats, per recuperar el personal sanitari que ha agafat el virus i que pugui tornar a la feina. I és molt important tenir present que la gent que està a primera línia no són robots, ni són herois, com ens estan dient. Necessita temps perquè comencin a estar, que en aquest moment estan estabornits i cansats, han de recuperar l'alè de tantes jornades maratonianes. de poder recuperar-se d'aquest esgotament físic i moral que en aquest moment s'està sentint molt. Per tant, començar a tornar a tenir un atac massiu amb aquestes circumstàncies, tant d'infraestructures com de personal, és una temeritat.
Uh-huh. Doctor, l'última. I no és la primera cas i la primera vegada que hem vist que una persona que pertany al sector sanitari troba el seu cotxe o troba una carta on li diuen barbaritats. L'última ha estat la ginecòloga de Barcelona, la Silvana Bonino, que en el seu cotxe, la pintada, posava rata contagiosa. Jo, miri, doctor, jo no li volia fer aquesta pregunta perquè és que em fa molta, molta ràbia, molt fàstic, les persones que fan això, eh?
Sí, és evident que és una actitud que és difícil de qualificar, absolutament vergonyosa i absolutament injusta, no? Però, escolti, vivim en una societat en què hi ha molta gent malalta, molta gent amb idees psicopàtiques i molta gent que en circumstàncies normals ens semblen, això, persones normals, però que en situacions excepcionals treuen de dins seu la maldat que poden portar. I això es veu, ho hem viscut al nostre país, per desgràcia, amb la Guerra Civil i amb totes les guerres. Per tant, en circumstàncies excepcionals és quan es demostra més la natura de cada una de les persones, si té solidaritat, si és capaç d'ajudar, si té empatia, o si és algú que va a la seva i que, a més, té capacitat de fer mal. I en aquest moment no és estrany que aquesta gent, aquesta gentussa, surti.
Ni un segon més aquesta gentussa, com diu vostè. L'última, doctor, sisplau, recordar que les persones que han d'anar al metge, han d'anar al metge. Vull dir, per si tenen símptomes cardiovasculars, si han tingut un ictus o el poden tenir, si estan en tractament per càncer, s'ha d'anar al metge, eh? I oblidar-se del coronavirus, perquè et visitaran en departaments totalment diferents i no hi ha perill de contagi.
Exacte. Jo crec que això és un missatge que s'ha de mantenir, que és cert, i que no podem tenir més morts o més problemes greus perquè la gent s'estigui a casa esperant a veure si allò se li va o a veure què passa. S'ha d'anar davant del primer símptoma d'alarma, d'alguna cosa seria, s'hi ha d'anar. I hi ha una cosa que també penso que és molt important que comencem a parlar i que comencem a posar damunt de la taula, no? Ens estan parlant d'un estat com de guerra, eh? Tenim militars posats a la televisió i, escolti, el que tenim entre mans aquesta pandèmia no és una guerra. És una prova de que som humans, que estem exposats a patir malalties que poden deixar la població absolutament desvalguda. Hem de deixar aquest desafortunat civil guerrer, perquè una guerra es guanya amb armes i amb força, i la pandèmia només es guanyarà amb més ciència i més solidaritat. Res a veure amb una guerra.
Senyor Puig,
s'obren aquests tipus militars.
I tant, i tant. Doctor Puig, secretari general de Metges de Catalunya, una abraçada i molta, molta, molta força i salut. Doctor, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, adéu.
Adéu, bon dia.